Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
Mentre al món hi hagi nens, o grans que sentin nens, el circ serà etern. Hola a tothom, comença el Fila Zero. Què tal, com esteu? Benvinguts al programa cultural de Ràdio Palamós. Avui els nostres convidats són Gespa Teatre, però no per la representació del desembre, Tots eren fills meus, sinó per L'Espera. I direu, no, però si L'Espera la van estrenar l'any passat. Ah, què vols parlar, de l'obra que van fer a Palafrugell? Que no, no anirem ni tan sols a la Gorga. Anirem a un escenari molt original que s'han enginyat els nois i noies de Gespa per tornar a representar aquesta obra, L'Espera. Núria Domènech, Isabel Llambric i Martí Pàmies tornaran a l'escenari, però en aquest cas, bé, més que un escenari, és com un pati, és una entrada, és Can Pere Tià. Demà a les 8, experiment amb L'Espera, Gespa, en aquesta finca peculiar palamosina. Gespa Teatre a Can Pere Tià. I el reportatge ens portarà cap al món de la il·lusió, dels somnis, d'allò que et fa tornar a ser nen. Tornarem al circ. I és que el Circ Reluy està a Palamós, és ja un clàssic a casa nostra, en aquest cas al Port Marina, un espectacle de circ fruit de tradició de 5 generacions d'artistes. Doncs bé, farem un reportatge perquè ens hi vam apropar. Ens hi vam apropar perquè a prop aviat hi haurà un vídeo del Circ Reluy. Un vídeo d'aquests que trobareu a la videoteca de palamoscomunicació.cat. Doncs mentrestant el que fem és un reportatge després d'haver parlat amb Carlos Reluy, el creador fundador del Circ Històric Reluy, i també amb la seva filla, la Rosa Reluy. Mostrarem aquest circ a l'antiga, aquest circ càlid, integrador, sense animals i amb molta, molta passió. Vinga, va, que comença el Fila Zero.
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda. A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
Avui tornem a tenir a Gespa Teatre com a convidats al Fila Zero i molts pensareu, clar, és perquè el desembre sempre estrenen obra i ja n'hem anat parlant a Ràdio Palamós, que sí, que representaran Tots eren fills meus. Doncs no, això ja ho farem, però de moment una obra de teatre que no esperàvem, precisament es diu L'Espera. És una obra que Gespa va estrenar l'any passat, que fa poc la van representar a Palafrugell i que ara tenim l'oportunitat de tornar-la a veure a Palamós, concretament demà, però no precisament al Teatre La Gorga, sinó en un espai original, per dir-ho d'alguna manera, que és a Can Pere Tià. En parlarem amb dos dels protagonistes d'aquesta obra de Gespa Teatre, que són l'Isabel Llambric. Hola, Isabel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I en Martí Pàmies. Què tal, Martí?
Hola, molt bon dia.
I també en parlarem amb el president de Gespa Teatre, en Joan Gasull, que també doncs, li donem la benvinguda en aquest càrrec que va estrenar ara no fa gaire ni tan sols un any. Joan, molt benvingut.
Bon dia.
Escolteu, d'on ve aquesta iniciativa que m'explicava una mica l'Isabel abans? Ho heu fet així com una mica a correcuita, però és un homenatge també doncs, a la gent que no ha pogut veure L'Espera. Per què heu decidit fer aquesta obra de Can Pere Tià?
Bé, els actors de L'Espera doncs, volien acabar aquest cicle de representacions amb un experiment, que era això, fer una obra buscant la proximitat del públic, i llavors pensàvem, bé, doncs, ja que no ha estat programada la Gorga, busquem un espai diferent, i aquest espai doncs, vam estar mirant amb la tècnica de cultura, amb la Rosa Ribot, on podria ser, i al final vam pensar doncs, que un lloc interessant podia ser Can Pere Tià, perquè hi ha una sala que permet això, permet, hi ha espai suficient com per posar tota l'escenografia de l'espera, i a més, doncs, permet un nombre reduït de públic, però que pugui estar allà molt pròxim amb els actors, i ens semblava, doncs, una oportunitat molt interessant per fer aquest experiment que els actors tenien ganes de fer i que, en fi, Gespa està, diguéssim, assajant actualment i mirant de també cobrir aquest canal del teatre
de proximitat. Mm-hmm. Isabel, em comentaves que això, que el públic no és com quan feu obres a dalt de l'escenari, que això també, doncs, és teatre de proximitat, sinó que aquí ja vosaltres i el públic us fusioneu pràcticament, no?
Exactament, una mica la idea que nosaltres hem fet fins ara quan hem volgut fer petit format era posar en el públic a dalt de l'escenari de la Gorga, però delimitant molt bé també quin era l'espai escènic i quin és l'espai del públic. En aquesta ocasió el que buscàvem i el que ens permet aquest indret que hem trobat és poder ficar el públic a dintre de l'espai escènic, és a dir, està barrejat amb els actors gairebé que ens podran sentir l'alè nostre, i això, doncs, ens venia molt de gust d'experimentar cap a aquest camp. Una mica com diu en Joan, estem planificant obres d'aquí a un any també amb aquesta línia, i vam pensar que seria una oportunitat poder fer l'espera amb aquest format.
Que fa poc que Martí la vau tornar, doncs, a representar a Palafrugell d'Espera.
Correcte. Amb el que ens hi va comentar en Joan, vam fer un bolo a Palafrugell, ara fa cosa d'un mes, ara fa 15 dies en vam fer un altre Figueres, i una miqueta per tancar aquest cicle ens venia de gust tornar a fer-la a Palamós, però fer-la en un format diferent, no? Això que et comentava en Joan i l'Isabel, i crec que s'han unit totes les coses, no? Les ganes de fer-ho, trobar un lloc, i aquesta predisposició que dius, doncs, a vegades sense planificar-ho, no? Pim, pam, pum, t'acaba sortint i tenim aquesta oportunitat, i crec que per les primeres proves que hem fet, l'espai s'integra molt en el que és l'obra i vol ambientar, i per tant pot crear una sensació molt bonica per aquells 50 privilegiats que tinguin l'honor de poder...
Com les heu fet, aquestes proves? Amb membres de Gespa, doncs, fent veure que era públic? Com ho heu fet, això?
Sí, l'altre dia primer, no, l'Isabel i la Núria, diríem, llavors el repte va ser encabir tot això, perquè realment no és qüestió només de posar l'escenari i les cadires, sinó que el tema clau i diferent és posar les cadires dintre de l'escenari. No? I per tant, això t'implica que potser has de canviar alguns moviments, has de sempre controlar que el públic podrà veure en tot moment l'obra, i aleshores el que vam fer és això, doncs, conegut, gent de Gespa, sentats, i nosaltres, doncs, anar passant l'obra per veure quines coses s'acabaven integrant. Bueno, crec que es van sortir força bé, no?
Per la gent que conegui una mica l'espai de Campera Tià, Joan, explica'm una mica on serà això.
Quin espai?
Sí, on es farà aquesta representació demà?
Es farà bé a la primera sala que hi ha a Campera Tià, que és la sala més gran, on es fan tallers, on està preparat per fer exposicions, i bé, és l'espai més gran que hi ha a Campera Tià. Només d'arribar a Campera Tià, la gent suposo que sap que Campera Tià és més amunt de la Hutchinson, i en fi, està previst donar un marge de temps perquè la gent hi arribi, perquè potser, doncs, no sé, pot
es poden perdre, no? Potser també. A més, ara que hi ha hagut el canvi d'hora, clar, aquella hora ja serà fosc, perquè això és a les 8 del vespre, sí. O sigui, doneu un marge, digueu, de temps, no?
Potser, diguéssim, el que sigui molt puntual, potser no comencem puntual, crec que està programat per les 8 del vespre, però està previst començar exactament a 8:45 perquè hi pot haver algun problema d'això de la gent poder aparcar o d'arribar o de perdre's, i per tant donem un marge. Està anunciat, ja dic, a 8:00, però l'inici de l'obra serà exactament a 8:45.
Que de fet la finca de Can Pere Tià es va fer, doncs, tot un procés també participatiu per decidir-ne els usos. Veig que vosaltres heu suggerit una idea prou original com és fer espectacles de teatre allà, no? Està,
sí,
molt bé, això.
Sí, crec que no...
Segurament no estaven.
Previsiblement no estaven els usos, però quan hem anat a demanar l'espai a Medi Ambient va semblar que estaven supersatisfets, doncs, que també tingués aquesta utilitat. En fi, i la gent que té els horts a Can Pere Tià, esperem que també se sentin cridats, sí, a participar-hi.
Què ha de fer la gent que vulgui venir demà a veure l'espera a Can Pere Tià?
En principi hem obert llistes a les oficines de la Gorga, poden trucar a la Gorga al 972-60-2330, que crec que és el telèfon de les oficines de la Gorga. Estan obertes fins a les 4 de la tarda, per tant és bo que la gent pugui trucar per reservar, diguem-ho així, tot i que és entrada gratuïta.
Si la gent es pot arriscar, anar-hi i pot ser doncs, que hi hagi lloc, no?
Clar, llavors com que està previst que hi hagi unes 50 localitats, és millor trucar i poder confirmar, doncs, serem dues persones, tres, el que sigui, no? El que passa és que, com que hem avisat en tan poc temps, també hem obert la possibilitat de trucar amb un telèfon que nosaltres hem anunciat en els cartells i que concret és el 628-11-20-99, que aquest telèfon estarà obert per poder fer també trucades el mateix divendres a la tarda, dissabte al matí, i ben bé fins una hora abans de començar la funció per qui pugui venir pugui assegurar-se de que tindrà lloc.
Una cinquantena de persones, eh?
Una cinquantena, sí, és el màxim que hem pogut veure que hi poden cabre bé dintre l'espai.
Que quasi que ho podríeu cobrir amb la meitat dels actors i actrius que formeu part de GESPA.
Sí.
Que segurament molts es quedaran al carrer perquè no hi cauran.
GESPA té més adherits, més socis, diguéssim, que els que acaben allà dins.
Parlem una mica d'aquesta obra, de l'Espera, que, com diem, es va estrenar ara fa un any a Palamós, a més, durant aquest any passat, 2015, que era el 50 aniversari de GESPA, una adaptació d'una peça original del dramaturg italià Remo Vinosi i adaptada per Jordi Fuentes, que a més també va ser el director de l'obra. En aquell moment, comptar amb Jordi Fuentes, Martí i Isabel, vosaltres que vau estar doncs, sota la seva direcció, devia ser doncs, un pas important també, no?, amb obres de GESPA.
Diguem-ne que podrem dir que va ser un privilegi.
Salt de qualitat, he sentit per aquí
un
també.
Un privilegi treballar amb ell. És una persona que té molta idea del teatre, ell és professional d'això, i nosaltres ens vam sentir molt ben dirigits per ell, ens va ensenyar molt i ens va treure, crec que, tot el suc que podríem treure nosaltres com amateurs i amb les nostres ganes i la seva exigència. Realment doncs, crec que el producte va sortir doncs, molt bé i ens agradaria doncs, que ens tornessin a venir a veure els que ja ho han fet per provar aquest nou espai i també les persones que no han tingut oportunitat de poder-la veure doncs, puguin gaudir-ne.
Sí, correcte. El format aquest també, que Sant Joan ja ha comentat, de tres persones, permet més sincronitzar el compromís que pots donar, no? I jo soc i a mi no me'n quedava més, jo crec que els altres dos tampoc. L'altre dia ara ho comentem, no? Mirat amb la perspectiva del temps, hi havia l'any passat abans de l'estrena, hi havia setmanes que passàvem 5 dies, 6 hores assajant per una cosa mateixa. A vegades quan ho explicaves amb algú, des entràvem a les 5, sortíem a les 11 i ho fèiem de dilluns a divendres i encara demanàvem el dissabte per anar a fer un altre assaig, no? I amb la perspectiva, ara diries, no sé si algú m'ho demanés, els diria que sí, però l'esforç va valdre molt la pena.
Heu hagut de tornar a assajar gaire després per fer aquestes dues representacions?
No gaire, la veritat
ja,
és que...
Us havia impregnat molt, no?, de tots aquests
sí,
assajos.
Sí, vam assajar tant, i el tenim el text tant integrat en nosaltres, i els moviments del personatge tan integrats en nosaltres, que va ser, doncs, trobar-nos, sí que ens vam trobar un parell de mesos abans de fer la funció de Palafrugell, per veure com portàvem el text i com portàvem els moviments, i la veritat és que nosaltres mateixos vam quedar sorpresos de que sí, de que ho teníem en memòria.
Sí, perquè a més era una obra que, el que dèiem, sí que vam fer les tres, em sembla, ser representacions de Palamós al setembre, però abans d'estrenar havíem fet 20, crec que ara quasi gairebé 20 representacions complertes entre la Gorga i el local de la GESPA, amb la música, amb el vestuari, amb tot. Per tant, no era només aquelles tres, sinó que portaves un bagatge, no? I la ment és, a vegades et sorprèn, no?
Sí.
Com és capaç de... Si ara haguessis d'entrar entre l'escena 3 on et toca, no ho sé, però quan agafes la dinàmica, te'n recordes
clar.
I és
curiós.
Ens hem de situar a la Venècia del 1748, parlant d'una història d'embarassos, de secrets, Explica'm una mica de què va l'Espera. Es mou entre la comèdia i la tragèdia, que no? Una mica...
Bueno, sí, més tragèdia que comèdia, en aquest cas. Aviam, la història és d'una comtessa, que és la Cornèlia, que està encarnada per la Nuri Domènech, doncs que la tanquen en una casa aïllada, que és una mica també... per aquest motiu que ens va agradar la idea de fer-ho al Maspera Tià, per l'indret que és, i aquesta comtessa, doncs, li contracten una serventa, que és la Rosa, que és el personatge que faig jo, i les dues, en aquest cas, estan embarassades, i és tota l'obra transcorre, doncs, amb aquests 9 mesos d'embaràs, i llavors hi ha la figura d'en Dadi, que seria encarnat per en Martí Pàmies, que és el vigilant. El vigilant i una mica el personatge detonant de moltes situacions tenses que es produeixen en aquesta obra.
Té a veure amb algun dels dos embarassos?
La gent ja ho decidirà.
Hi ha gent que, sí,
amb el final hi ha gent que pren algunes conclusions i per tant ja ho decidirà. Tot això, el que és veritat és que treu temes molt actuals. O sigui, tot està ambientat en temps molt passats, no? I crec que hi ha temes com, per exemple, com et pot marcar socialment o el que tu pots progressar en una societat, a l'entorn social amb el que tu acabis naixent, el tema de la pregunta, no? Què faries en aquesta vida per sentir alguna vegada un amor de veritat, que fins a què estàs disposat, no? L'exclusió social de la dona que avui en dia, tot i que ha millorat molt en alguns punts, a vegades encara està tenint. Per tant, crec que sí que són temes que en el pas del temps són força comuns i per tant que tota l'obra està ambientada en temps anteriors, hi ha temes que alguns, per desgràcia, no canvien, com va ser el tema de l'exclusió de les dones, que continuen sent molt, molt vigents.
És curiós això, no? Estem parlant d'una obra del segle XVIII, sí. I en temes, doncs, això, que també els trobem a l'actualitat. Això us passa amb moltes obres, també, doncs, que Gespa porta als escenaris. Temes d'això, que en el fons poden ser bastant universals i que malauradament potser són universals, que no milloren amb el temps, no? A vegades pensem que vivim en un món molt... que ha evolucionat molt en segons quins aspectes, però es repeteixen.
Sí, de vegades s'han de fer actualitzacions dels temes. Els temes, com aquell que diu, són permanents. Sí. Els grans temes són sempre. El que passa que llavors de vegades s'han de fer actualitzacions als textos per aproximar-ho a la societat actual. Però els grans temes
són recurrents.
Sí. Sí.
Martí, Isabel, vosaltres com fa que formeu part de Gespa?
Uah!
Tu més.
Sou joves, ara heu fet un guà com si deia, però que sou bastant joves vosaltres.
Jo fa... vaig entrar amb el moll, deu fer, doncs, ara 15 anys, 16, no?
Sí, el moll va ser el 2001.
Doncs el 2001, imagina't.
Jo crec que fa 11 vaig entrar amb el Sabó i abans havia entrat amb el moll, però vaig entrar amb el Sabó, sí. Devia ser uns 10 anys o així, deu fer.
Sí, sí. I ara, des de l'Espera, quines obres havíeu fet abans de fer aquesta obra de petit format? Havíeu coincidit mai en escena, vosaltres dos?
Sí, en el casament dels petits burgesos havíem coincidit.
La meva primera i la meva segona ja vaig coincidir amb tu.
Sí. I llavors aquestes obres que fem, macroobres, que som tants actors, normalment també solem coincidir amb el Martí. Sí.
Podem avançar que en Martí té un gran paper amb Tots eren fills meus, per tant, diguéssim, està fent una obra, però ja en té una altra molt estudiada, també, ja.
No pot ser que és que em trobi la... Sempre faig la broma que em trobi les obres a la porta de casa el dia que arribo d'un assaig, perquè aquesta setmana mateix, entre els fills meus i l'Espera, cada dia hi ha teatre.
Falta poc, ja, per tots els fills meus.
Sí.
Falta... El principi és el 2-3 de desembre i el 4 i el 6.
Correcte.
L'obra que, com comentàvem, Gespa, doncs, sol portar des de fa temps al Nadal, i que és aquesta adaptació d'una obra d'Arthur Miller i adaptada, en aquest cas, per Jordi Massoni. Què me'n pots dir, Martí? Què podem avançar? Ja que estem aquí, ja us convidarem, després,
ja us convidarem.
Perquè vingueu al desembre, però fem un petit tastet, també.
Home, primer, també igual que en l'Espera, hem trobat un grup que és molt important, on l'esforç de la gent... anem tots molt a un i per tant et permès un esforç molt gran, i les representacions crec que estan anant molt bé en aquest sentit, que tot i ser una obra d'Arthur Miller tornem a estar parlant de temes que tornen a ser sempre estan d'actualitat i ara, bueno, ara més que mai, no? Que aquest diumenge ja tenim les eleccions als Estats Units, doncs hi ha temes que segurament alguns dels temes que surten en aquesta obra, alguns dels candidats els podran acabar discutint, no? I crec que fins ara els assajos estan en molt bon camí.
Això serà els dies, com diem, 2 i 3 de desembre a les 9 de la nit i el 4 i el 6 a les 7 de la tarda, Tots eren fills meus, la nova obra de Gespa Teatre al desembre a la Gorga. Però abans en tenim una altra, no és nova perquè ja la van estrenar l'any passat, però sí que és nou, L'Espai, aquesta reposició de L'Espera en un format diferent a Can Pere Tià. Sabeu, doncs, que l'aforament és limitat, que hi caben 50 persones, ens ho han explicat, i que, Isabel, si podem tornar a repetir el telèfon, perquè la gent que ens estigui escoltant pot trucar, evidentment, també a la Gorga, però si no, doncs, també hi ha un telèfon.
Sí, hi ha un telèfon que hem habilitat també per poder fer aquestes trucades per reservar, que seria el 628 11 20 99.
Molt bé, amb un número menys... a Canàries. Doncs, home, moltes gràcies als tres per haver vingut. Enhorabona per aquesta iniciativa, a veure com va, a veure què tal us sentiu en aquest escenari curiós enmig del bosc, allà a Can Pere Tià. Joan Gasull, president de Gespa Teatre, i Martí Pàmies i Isabel Llambric, dos integrants d'aquesta formació de teatre palamosina, que abans heu dit, quan assajàvem 6 hores diàries L'Espera l'any passat, tot i ser amateurs. És molt curiós perquè, de clar... La paraula amateur al final vol dir que estimes, no? Que és per amor a l'art. I Gespa em sembla que ha demostrat durant tots aquests anys que una cosa és no ser professional en el sentit de no cobrar per fer-ho, però això no vol dir, no està renyit amb la qualitat. I em sembla que amb la seriositat que us preneu els projectes ha quedat molt demostrat això al llarg dels anys. No?
Sí, crec que sí.
Aquest tipus d'obres més pròximes és precisament el que busquen, això, el treball a fons de l'actuació, el treball a fons amb els actors, que potser les obres de gran format que fa Gespa moltes vegades també, doncs són molt ben acollides pel públic, però, diguem-ne, no permeten aquest treball tan a fons del personatge com aquestes obres.
Correcte. Perquè requereixen d'això, d'una implicació de l'equip, no? Perquè, escolta'm, l'altre dia, el dia 1, el dia Tots Sants, assajàvem els Tots Eren Fills Meus, no? I quan en Jordi ho va preguntar, i qui podrà venir? Doncs tots, i vam quedar a les 5 i vam sortir a les 9. Doncs el dia de Tots Sants et trobes fent la castanyada ràpid i corrent i després acabes estant assajant 3 o 4 hores a una obra de teatre. Per què? Perquè hi ha un equip implicat. El mateix ens passava amb L'Espera.
Sí,
no? Feia calor local, podíem dir el que volíem, però entràvem a les 5 i sortíem a les 10 i demanàvem en Jordi si el dissabte hi podíem anar altra
vegada. Treballàvem les 8 hores, llavors n'assajàvem 5, però sorties d'allà a les 11 de la nit i deies n'hagués fet 3 més si feies falta.
Però és també d'aquest pas més que ell comenta de poder fer aquest salt en el resultat final.
Sí, clar, l'esforç s'hi nota al final.
Està clar que teniu un feedback, vull dir que si us impliqueu tant és perquè ja doncs us sentiu realitzat fent aquest fent teatre.
Sí.
No?
Correcte.
Mai més ben dit, amor a l'art. I suposo que, com comentava en Joan, aquestes obres de petit format segurament és el que es anirà, Gespa tendirà a anar fent més. No? Sempre hi haurà alguna d'aquestes més corals, però que en el fons unes obres més intimistes, amb menys actors, però potser doncs, més profunditat a l'hora d'interpretar.
Sí, les obres de gran format que tenen molt d'èxit entre el públic, però suposa un gran desgast pel director i cada vegada més veig que tots miren de... Afortunadament tenim diverses persones disposades a dirigir obres, però vull dir cada vegada veig que tenen tendència a dir, bé, ara em vull fer una per disfrutar, per tenir pocs actors, per passar-nos-ho bé tots treballant i per tant, diguem-ne, que és una línia que tindrà pes en el futur de Gespa.
Doncs Isabel, Joan, Martí, moltes gràcies per haver vingut. Molta merda demà. I res, recordeu tots, a partir de les 8 del vespre, un altre cop, L'Espera, en aquest cas, però al Mas Can Pere Tià.
Fila Zero, la proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas. El reportatge del Fila Zero, una mirada en profunditat a tot allò que té a veure amb la cultura a casa nostra.
magia, ilusión, sueño, es que hay de todo, hay de todo. Y sobre todo si el espectador que viene a verte, si se deja llevar por lo que en cuanto pasan las vallas del circo, pues la verdad es que se lo pasan muy bien, porque desconectan completamente. La verdad es que muchos nos agradecen, ¿no? Dice, gracias por, a la salida, ¿no? Gracias por estas dos horas que nos habéis dado, porque la verdad es que en cuanto entran en el espectáculo desconectan completamente, se lo pasan bien, los mayores se vuelven niños con los payasos, disfrutan viendo los niños también cómo se divierten, aprecian las dificultades del artista. Yo creo que los hacemos desconectar un poco y se lo hacemos pasar bien.
El circ ha tornat a Palamós. El Cirra Lui va obrir ahir les seves portes. L'espectacle ha tornat a Palamós per amenitzar els assistents amb les habilitats, la màgia, la il·lusió, que l'han convertit en un dels circs més premiats. Avui ofereix una única funció a 6:45. El circ està instal·lat al Port Marina Palamós, on oferirà funcions fins diumenge. El Cirra Lui ha estat reconegut a tot l'Estat i té el Premi Nacional de Circ del Ministeri d'Educació i Cultura i la Creu de Sant Jordi. Tot un espectacle que barreja números de circ i dansa i que pretén recuperar l'esperit romàntic del circ tradicional. La història de la família Reluy amb el circ es pot resumir amb una sola paraula: passió. Els primers inicis de Lluís Reluy pare al London Bar, al carrer Nou de la Rambla de Barcelona, on es trobava amb artistes de circ. La seva gran passió. Una passió que sovint no podia veure i que havia d'aconseguir saltant-se alguna tanca i intentant colar-se perquè no podia pagar l'entrada. Lluís Reluy, però, va aconseguir el seu somni i el circ va trucar a la seva porta. Un cop ja tenia el seu propi circ, ajudat pels seus fills, emprèn una reeixida gira per Espanya i Portugal amb el circ Ringland. Però la col·lecció de carruatges d'època que van anar adquirint demanava ser mostrada al públic. I és en aquest moment que Carlos Reluy, un dels fills, reuneix la família i els proposa la idea de crear i fer girar un circ a l'ancien, un circ a l'antiga, com tot un viatge en el temps.
Bueno, sí, el circ d'abans és precisament... Nosaltres hem conservat, per exemple, carruatges que abans pues, viatjàvem en cavalls. Avui no es pot fer, perquè no pots anar per l'autopista en cavalls, ni a la carretera, diguéssim, les carreteres nacionals tampoc. És algo que forma part de la història, però se'ls ha tingut que canviar els eixos. Abans eren, les rodes eren de fusta i amb goma massissa al rededor, i és com viatjaven, però això no, avui no pot ser. El que ha canviat és que hem tingut que adaptar-se amb el tràfic d'avui, en definitiva, no? Els camions també són tots camions antics, i tot el que és la coreografia, l'espectacle, està dirigit en aquest sentit, diguéssim. És una mica que la gent, quan entra al Cirra Lui, doncs és un viatge en el temps. És algo que ha desaparegut i que està viu avui en dia. És una miqueta un miracle, no? I és això el que es pretén i el que intentem de fer.
Bueno, el Circo Reluy en especial, sobre todo, pues es el conjunto, ¿no? Es decir, los carromatos de época, nuestro espectáculo, que solemos hacerlo, bueno, lo más tradicional posible, en el contexto de todo, ¿no? Lo que es la carpa, los carromatos, bueno, eso es la tradición, lo que se usaba en antaño, digamos, como circo. Intentamos reproducir lo que era el circo en aquella época, ¿no?
Els seus carros centenaris i la seva particular decoració retro contribueixen a viure una interessant experiència, no només pels infants, sinó també pels adults. Rosa Reluy, filla de Carlos Reluy.
A nosotros no nos ha pasado. Yo, por ejemplo, que estoy muchas veces en la cafetería, se oyen comentarios del público y sobre todo a mí me choca mucho, ¿no? Y me toca mucho cuando oigo, por ejemplo, los abuelos que están con los nietos, por ejemplo, en la mesa tomándose un cafetito y unas patatas con los niños, y a lo mejor oigo comentarios como, ves, estos son los circos como los de mi época y tal, ves qué bonito, y le empiezan a enseñar las fotografías y los ves muy entusiastas de todo esto, de poder enseñar a sus nietos e hijos también, ¿no? que dicen, mira, como los que habían cuando yo era pequeño y tal, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? O sea, hacer recordar a las personas ancianas y tal, bueno, que hacerles revivir un poco lo que era el circo en aquella época, ¿no?
El Cirque Royal ha tingut molts de reconeixements públics, i és que són molts anys de qualitat, personalitat i singularitat de circ d'època. Un espectacle de circ sense animals, fruit de la tradició de 5 generacions d'artistes. Rosa i Carlos Raluy ens parlen de la particularitat dels espectacles del Cirque Royal.
Generalmente son los números de altura. Los números de altura tienen bastante impacto con el público. Claro, la altura ya es algo que a mucha gente pues le da reparo y bueno, y tienen vértigos, y entonces claro, cuando ven un artista colgado en unas alturas haciendo ciertos ejercicios que arriesgan también su vida, pues claro, esto impresiona mucho.
Bueno, nosaltres els artistes, per exemple, els escollim. No hi han mil artistes que voldrien treballar amb nosaltres. Però no tots tenen la particularitat, o no tots volen adaptar-se amb el que és el Raluy, en realitat. Llavors, pues, nosaltres a vegades agafem artistes que fan un número modern, amb músiques molt modernes, però els fem, diguéssim, que s'adaptin i que entrin amb el món Raluy. I això fa que per ells també és un canvi, però que una vegada ja s'ha fet, pues, l'espectador quan ve pues, veu algo diferent de lo que veu generalment amb altres circs.
Carlos Raluy va ser el creador i fundador del Circ Raluy juntament amb el seu germà Lluís, i ara ho és d'aquest circ històric Raluy. I és que a la primavera d'aquest 2016, les nebodes d'en Carlos van iniciar una nova aventura i van crear el seu propi circ, Circo Raluy Legacy. Des d'ara són dos circs independents. El circ de Carlos passa a dir-se Circ Històric Raluy, i amb ell la seva dona Melita Chi, la seva filla Rosa i el seu home William Giribaldi, amb les seves filles Kimberly i Gillian, les netes d'en Carlos. S'integren al projecte també el seu germà Francis Raluy i Sandro Raluy. Un gran equip que segueix el treball tranquil fet de tants anys basat en aquesta qualitat i passió pel circ. Fidel a la seva idea de mostrar el circ a l'antiga, bonic, càlid, integrador, innovador. Una vida apassionant i una vida ambulant. I com és això d'estar un dia en un lloc i un altre en un altre?
A mi m'encanta, m'encanta. Jo he nascut dins del circ i ho faig per passió. Jo reconeixo que no és fàcil, eh? Cuidado, que no. Una persona que no sigui de circ s'adapta fàcilment. És més fàcil adaptar-se al circ, a la vida del circ, que a la vida tradicional, o sigui, aixecar-te a les 7 del matí per anar al despatx, acabar a l'una, tornar a menjar ràpid, tornar a les 3 i començar a treballar fins a les 8. I aquesta monotonia, dia, tres dies, setmana, mesos, anys, això pues, fa que la persona pues, vingui una vida estressada. Molts no ho aguanten, alguns es posen malalts. Nosaltres canviem cada poble, és una nova aventura. A més, l'origen de l'home és nòmada. Del ser humà, sempre ho ha sigut. Quan s'ha acabat el menjar aquí, ha anat a buscar-ho en un altre lloc on encara n'hi ha. Si aquí no hi ha casa, doncs se'n van allà. I, bueno, ha sigut sempre el mateix. Però bueno, nosaltres continuem la tradició, diguéssim.
Hombre, es duro, o sea, no es todo de color de flores, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. La verdad, viajar es precioso porque, bueno, conoces muchos países, pueblos, conoces muchísima gente diferente, culturas diferentes, Pero claro, lo duro es cuando a la hora del desmontaje, sobre todo cuando coincides que tienes, por ejemplo, un mal tiempo y tienes las lluvias y vientos y bueno, pues esto tampoco ayuda mucho y claro, no es muy agradable a la hora de desplazarse, digamos, ¿no? Pero aparte de eso, la verdad es que es una vida muy bonita. Es muy, muy diferente, ¿no? Y siempre, no es monótona, vamos, sobre todo eso, no es monótona. Entonces, a nosotros, la verdad, los años se nos pasan volando, ¿no? Porque incluso cuando hablamos entre los compañeros, uff, pero ya hemos llegado a fin de año, parece mentira, claro, estamos tan en movimiento y cambiando de pueblos cada semana, cada dos semanas, que se nos va el tiempo volando.
El nou espectacle del Cirque Reluy s'anomena Fortius. Ahir van fer la seva primera funció en aquest nou emplaçament del Port Marina provisional, fins que l'any que ve es situin a l'aparcament de dalt del vial del port, a dalt de l'hospital. El circ oferirà avui divendres una única funció a 7:15 de la tarda, per demà dissabte dues sessions, a les 5 i a 8:15. I el Reluy s'acomiadarà de Palamós diumenge amb dues funcions, una a 1:15 del migdia i una altra a les 5 de la tarda. Una oportunitat per descobrir un món antic, un museu ambulant, de gaudir d'un esdeveniment cultural reconegut a tot arreu, de tornar a reviure la il·lusió, la màgia, de tornar a ser nens. I és que, com ens explica en Carles Reluy, el circ serà etern.
El circ de qualitat, sigui de l'estil que sigui, jo penso que és etern, és com la vida mateixa. I com va dir un personatge, va dir que mentre que en el món hi hagi nens o grans que se sentin nens, el circ serà etern. Per tant, jo hi crec una miqueta amb això. I de fet, hi ha hagut guerres, hi ha hagut crisis, hi ha indústries que han tancat i el circ sempre, sempre està aquí.
Abans d'acabar, recordar-vos que demà dissabte a les 7 de la tarda, 8a cantada d'Havanera Solidària. Per 8 anys consecutiu, el grup d'Havaneres i Cançó Marinera Norai organitza aquest concert per recaptar fons per col·laborar amb el Centre d'Educació Especial Els Àngels en la contractació d'un especialista en educació musical. El concert comptarà amb la participació desinteressada de Portbó, Índira Ferrer Morató, Antoni Mas i Jorge Coque, el Pallasso, i també, evidentment, Norai. I també diumenge destaquem que a les 6 de la tarda hi ha l'espectacle de dansa familiar Alicia, de Thomas Nunn, una actuació que forma part del projecte Fem Dansa. Res més, molt bon cap de setmana a tothom. Tornem divendres que ve amb més cultura a Ràdio Palamós, des d'una posició privilegiada, la de la fila zero. Apa, que vagi bé.
Fila zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda.